i per tant el Barça diu que serà més laxa en l'aplicació d'aquesta normativa. De moment, aquestes mesures que us hem explicat ara són exclusivament pel Camp Nou, però en el futur, en un futur pròxim, s'adaptaran també a les altres instal·lacions com són el Johan Cruyff i el Palau Blaugrana. I paral·lelament dic que la Lliga està treballant en un protocol per a aficions visitants. El que vol fer la Lliga és establir un percentatge de la capacitat de cada estadi, que aquest percentatge, com ja fa la UEFA, que és el 5% de la capacitat dels estadis, es destini a afició visitant. Falta per veure quin serà finalment el percentatge, i també que totes les entrades per l'afició visitant tinguin un preu que sigui el mateix en tots els estadis.
Molt bé, doncs a veure si ho aconsegueixen, això, no? Que hi hagi una mica d'ordre també pel que fa als aficionats que vulguin viatjar a veure el seu equip fora de l'estadi. Molt bé, Laia, gràcies.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Les 12 en punt, digues.
Sí, a veure, cada vegada sembla que és més difícil la vida del soci, eh? Cada vegada es complica, no? No només amb això, amb els impresos que haurà d'omplir per aquesta qüestió que es comenta del Manchester, sinó també per aquest tope, no? Si en 10 partits no van els socis, el club podria disposar, sí, el soci no fa un pas del seu carnet, per tal. I no sé si es complica tant la vida...
El seient lliure invers, es diu, sí, que ara m'ha sortit, això que dius.
No sé si es complica tant la vida a les agències que tenen les exclusives de venda d'entrades del Camp Nou. Si es complica també la vida per elles, em semblaria bé. O sigui, que són, és normal que això succeeixi, no? Però sí que és veritat que en el vergonyós espectacle del dia de l'Eintracht es va culpar d'alguna forma el soci del Barça, no? I hi havia culpes molt repartides. Segurament hi havia una part de soci del Barça que potser sí, segurament, però jo crec que tampoc no amb una gran majoria, no? I que això s'havia de repartir també. Això, també entenc que el Barça faci el possible perquè no es torni a repetir. És l'única vegada a la història que ha succeït, però clar, diguéssim, el soci que estava acostumat a deixar el carnet a algú i no passava res i no hi havia... No, això ja ha desaparegut.
S'haurà de recordar el formulari
totalment,
en els partits del PSG.
I ara el control és absolutament exhaustiu, no? Sí que és veritat que amb el tema de la samarreta, aquesta diferència del risc i no el risc, no sé si ho recull realment la llei com es diu, però a veure, jo crec que no passa res si entra, no et dic en partits del risc, però sí en partits normal que entri la gent amb la samarreta. Jo no veig en altres camps que hi hagi aquesta gran dificultat. A la Madrid sí, segurament, no? Però diguéssim, amb altres no veig que hi hagi gran dificultat perquè puguin entrar. A més, a veure, o sigui, deixarem entrar a un anglès, però si porta la samarreta, no?
En els partits del RIS segurament li diran que se la tregui, no? Amb aquesta nova normativa.
Però serà un aficionat de l'United, sí, serà igual un aficionat de l'United, ja. Però que no portarà la samarreta.
Ja.
Bé. Sí, clar, però el que volen evitar, m'imagino, és l'element visual de zones poblades amb samarretes del rival on teòricament han de ser-hi aficionats del Barça.
Al final, si ets un aficionat anglès que ve aquí i compra l'entrada,
sí,
hi ha un punt que crec que el club no pot fer-hi res.
Però moltes, si hi ha moltes, és que deu haver una agència darrere, perquè si no és molt difícil posar d'acord justament els socis que estan tots
una
junts
zona
en una zona.
Ja,
sí.
Sí. Jo crec que el que passa contra l'Eintracht
és difícil perquè tu pots, a lo millor, tenir, no, bueno, pues dos carnets i tal.
Jo crec que el dia de l'Eintracht es van ajuntar moltes coses.
No només va ser la rebenta de
carnets. Que les agències hi fessin la seva, que molts socis veiessin que la demanda i també podien aprofitar per treure calés davant de l'oportunitat que molts buscaven alemanys.
I que el club es va relaxar, va fer la vista grossa perquè entenia que era una setmana difícil amb molta gent de vacances, sí, i que tenia por de que el camp no s'omplís i al final, clar,
va ser pitjor el remei que la malaltia.
Compte que l'Europa League torna a caure també als quarts de final si arriba el Barça, sí, per aquelles dates de Setmana Santa. Sí. A veure què passa.
Però hi haurà un clàssic aquesta vegada.
Sí, el 5-6 d'abril, però és prèvia a la Setmana Santa.
No. 5-6 d'abril és Setmana Santa.
És Setmana Santa.
Ah, és abans? És a finals de març?
Sí, si és el 6, és dijous sant.
Sí, 4, 5, 6 d'abril és Setmana Santa. El 6 d'abril és dijous sant.
Dijous o dimecres?
Si és 6,
és dijous
sant.
Sí, però jo crec que no serà el dijous. El tema està entre dimarts i dimecres.
Els festius són el 6 i llavors el 10 o 11, que és el dilluns.
No, però han dit 5 o 6, no?
Sí, 5 o 6,
dimecres o dijous.
Sí, el 5 o el 6 en principi.
Doncs això, dimecres sant o dijous sant.
És difícil que suguin el dimarts 4, però...
No, no, han dit 5 i 6.
Bé, la forquilla està entre el 4 i el 6. Depèn també de quan juguin el cap de setmana previ, els dos.
Sí.
No crec que juguin dijous, en el sentit que els dos tindran compromisos al cap de setmana i, per tant, queda molt justa la cosa.
Ja.
Jo crec que el tema passa per dimecres o per dimarts.
Bé, hem de fer una pausa i ara, quan tornem, rematarem la tertúlia amb Mercato. Ara que queden 24 hores clavades, pararem d'algun nom del Mercato, del Barça i també d'arreu d'Europa, que hi ha hagut moviments interessants avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta!
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de Repsol.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9 de juny de 1963.
I el número de la sort, el...
909.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs... amb Aleix Pariser.
I 7 minuts de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb Santi Nolla, Antoni Bassas, David Bernabéu, comentant l'actualitat, sobretot del Barça i del Mercato en aquestes últimes hores per poder fer incorporacions o alguna operació de la majoria de clubs arreu d'Europa. Per exemple, a Europa hi ha hagut molts moviments, ara el repassarem amb l'Albert Ferran. Hola, Albert,
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Abans, però, llegeixo al web de Mundo Deportivo, Santi Nolla, que Sofian Amrabat... sigue encima de la mesa del Barça. Sofian Amrabat és un mig centre defensiu que va brillar al Mundial amb el Marroc, un dels jugadors que més ens va agradar en aquesta posició.
Que es baixi de la taula,
Sí. No, però
el segon marroquí que
però...
seria el Barça,
Ara mateix està a la Fiorentina.
Després d'aquest xut d'il·lusió que acabes d'implantar, el tu diràs,
no,
el millor que pots fer és acomiadar-nos ja directament i matar aquí la tertúlia.
Però, està a la llista, està a la llista. El que passa que és una llista...
Però és un Busquets, és un Busquets.
Sí, és una llista que diem heterogènia, perquè
ara mateix...
hi ha, diguéssim, gent que aposta per més un substituir a Dembélé a banda, per substituir a Bellerín a l'altra banda, o un migcampista de qualitat, s'havia parlat de Brozovic, no? Al mig del camp.
Brozovic al mig del
camp. I han rebat una de les estrelles de Marroc.
Bé. Ara mateix, Antoni Bassas és un home
feliç.
El pugil al quadrilàtero. És Alfredo Evangelista tocat i enfonsat.
Bé, sí. Estiguem atents a aquestes hores, però dedicar...
O sigui, és que és brutal.
Si no pots sortir a comprar, saps què vull dir? Pues ja està. No.
Sí. El sofà de casa està...
M'il·lusionaria que pugés un nano del planter, si és el que tu
no. Jo estic amb tu, jo pujo aquest carro, Antoni.
Clar que sí. Una cosa,
ara, que el tenen a sobre la taula, és així, el tenen a sobre la taula.
Pues que el baixi,
que
encara ens
treballarà la taula. Pot passar que el Barça a vegades tingui sobre la taula un jugador que no sigui il·lusionant pel gran públic, però que considerem que posicionalment
que sí.
Sigui un jugador que ens pugui anar bé. Però jo pregunto, per què vols un mig centre defensiu fins a final de temporada?
Ara, clar, ara. Vull dir, planteja-t'ho per l'any que ve.
Que és molt important per l'entrenador, i tens a Frenkie de Jong, que tan tant quan ha jugat sol o acompanya, ho està fent increïble. Aleshores dius, i acabes, de perdre, acabes de perdre un jugador que se'n va l'1 contra 1.
I pots posar el Sergi Roberto, segons com ho digues. Sí, sí, sí.
A veure, va.
Però Xavi estava amb el tema del mig del camp. Jo
no sé,
Bernardo
Silva, jo dubto que aquesta sigui una petició. Javich, o sigui, aviam, es va dir que havia demanat, es va dir que havia proposat el nom de Parejo com a possibilitat d'allargar un contracte més enllà del 30 de juny perquè intueix que Busquets pot marxar i que Parejo li semblava un perfil. Però va, ja pensant també en la següent no, temporada.
De 33, ja, també. Però,
no, no, fa, no, 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 sí, sí, però ja pensant en la següent temporada.
Però, Rabat és més jove.
Sí. No, no, però dic que...
Jo dubto que en Rabat sigui una proposta...
26, 26 té en Rabat.
Sí. Vull pensar pel meu bé que en Rabat no és una proposta de Xavi.
No, sí, sí que és una proposta de Xavi. Està sobre la taula, sí, tio.
Va jugar molt bé amb la selecció de Marroc.
Va fer molt bé.
Sí, va fer un gran mundial.
L'Ounagi aquest que va dir el 8, Luis Enrique, que ha fitxat pel Marsella i amb Rabat van ser dels millors.
En un context molt defensiu.
Sí, clar, clar. Sí, sí. A veure, coses importants. Última hora del mercat de l'Espanyol, Joan Camí.
Ara mateix a l'Eix hi ha algunes operacions en marxa. Denis Suárez passarà demà a revisió mèdica i si no hi ha cap contratemps de darrera hora signarà fins al final de temporada. Pel que fa al migcentre, l'Espanyol treballa amb dos noms. La prioritat és José Grajera, de l'Sporting de Gijón, pel qual l'Espanyol pagaria una quantitat pròxima als 3 milions d'euros. El pla B és Pol Acucú, pivot del Betis, que ja estaria tancat i a l'espera d'una resolució de José Grajera. A la porteria no hi ha novetats amb Pacheco, de l'Almeria. Demà serà un dia important per arribar a un acord. Veurem si la seva arribada implica que Joan García marxa cedit fins a final de temporada. I dues darreres notícies. Aquest migdia els companys de la SER han explicat que el Tenerife està interessat en l'arribada de Dani Gómez, davanter de l'Espanyol, cedit pel Llevant. Segons ha pogut saber RAC1, ni el jugador ni el club blanquiblau estan per la labor d'acceptar aquesta operació. Veurem demà, perquè ja sabem, Aleix, que això el mercat pot canviar en qüestió d'hores i minuts. I per acabar, el Deportivo de la Corunya ha demanat la cessió de Jofre Carreras, que actualment està cedit al Mirandés. L'equip gallec i l'Espanyol ja fa dies que negocien, però ara caldria que el Deportivo alliberés una fitxa, les té totes ocupades, per poder incorporar finalment a Jofre Carreras aquest hivern.
Molts moviments, encara, moltes carpetes obertes a l'Espanyol. I al Girona, Miquel Agut, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
Ens esperen hores mogudes a Montilivi o no? Fins demà.
Jo crec que el que ens espera és alguna cosa moguda, però de cara a l'estiu. És a dir, anar preparant el terreny de cara a l'estiu. L'únic que podria passar seria, des del capítol d'incorporacions, que si demà ens diuen per quan en té Jan Couto, perquè aquest vespre li feien proves, si sabem per quan en té el jugador brasiler que es va lesionar contra el Barça, podria ser que si el període de recuperació fos molt llarg, s'intentés fer alguna cosa contra el rellotge per reforçar la posició de lateral dret o algun altre jugador polivalent que també pogués ubicar-se en aquesta posició i cobrir altres zones del camp. Per la resta, ara no sembla que hagi de passar res, perquè ja s'han fet dos fitxatges, Tsigankov i Callens, i aquí sembla que el Girona es plantaria, li queda una fitxa lliure. I el moviment arriba de cara a l'estiu que ve. En primer lloc, Arnau Martínez, ahir en parlàvem, va ser un jugador que va brillar en el partit entre el Barça i el Girona, i avui ens informava l'Àlex Luna a Mundo Deportivo que hi ha hagut converses entre clubs i amb el vistiplau del jugador perquè l'Atlètic de Madrid s'endugui Arnau, i pel que sembla, l'Atlètic de Madrid hi va amb força, i de fet la informació també l'ha doblada el diari AS, explicant que la clàusula, que és de 20 milions, quedaria reduïda a una quantitat que rondaria els 10 o 12 i que s'inclourien dins de l'operació jugadors com podria ser Riquelme, que ara mateix està cedit al Girona per l'Atlètic de Madrid, o potser algun altre dels jugadors de l'equip matalasser que interessen al Girona. Aquesta seria una opció. Ara caldrà veure, i aviam si algun dia ens expliquen alguna cosa sobre això, si el Barça fa tard, si és una via oberta però n'hi ha d'altres, però de moment aquesta és una via i agafa força. Això des d'aquest punt de vista, i un altre, com avançar la cadena SER, Valeri Fernández, que és un jugador que és l'únic gironí de la plantilla i que acaba contracte aquest estiu que ve, és un futbolista amb qui el club s'ha assegut per renovar i ampliar el contracte, un futbolista que pot ser extrem, que pot ser lateral, que pot ser carriler, que està tenint minuts de tant en tant en aquesta lliga, però que està tenint una bona aportació quan entra al camp. Doncs bé, volen que ampliï el contracte amb el Girona i veurem si arriben a bon port aquestes converses amb un jugador que encara és molt jove i que té tot just 23 anys.
A mi, Arnau, em va agradar moltíssim, m'està agradant moltíssim, i hosti, que marxis a l'Atlético em sabria greu. No per ell, vull dir, bravo per ell. Però, hosti, no sé, un jugador que...
Aquí sí que veia perfil Barça, ja. Que hi deuen haver perfils que Xavi prefereix. Ja. Abans que l'Arnau, perquè jo crec que jugant al Girona era un jugador, no diré fàcil d'atacar, però No, però sabem que la prisió del nano, que havia estat a la Masia, jo crec que era relativament fàcil.
I tant que sí. Bé, i acabarem amb el mercat internacional. Gràcies, Miquel.
A disposar.
Vinga, va, demà més. Si hi ha qualsevol novetat, fins a la una estem aquí. Albert, mercat internacional.
Déu-n'hi-do,
Il·lustra'ns, perquè ha passat de tot avui.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Demà poden passar moltes coses. A veure, un dels noms de la jornada i d'aquest final de mercat és João Cancelo, el futbolista del Manchester City, que demà, si res es torça, serà jugador del Bayern de Munic. Des d'Anglaterra ja ens han anat explicant els últims dies la mala relació del jugador amb Pep Guardiola i això provocarà el moviment del futbolista cap a Munic. Marxarà cedit amb opció de compra de 70 milions d'euros, segons informava avui Fabrizio Romano. Un altre dels noms, Enzo Fernández. Ja fa dies que el Chelsea negocia amb el Benfica, ha anat pujant el preu del traspàs, i des d'Anglaterra, per exemple, Sky Sports, diuen que l'operació està molt i molt, molt encarrilada, per més de 120 milions d'euros s'acaba.
El Chelsea és brutal.
Sí, s'està parlant que fins i tot es pot arribar als 130 milions d'euros.
No sé què diu Tebas del fair play del Chelsea, el Tebas anglès.
Ahir explicàvem que el Chelsea entre l'estiu i aquest mercat d'hivern s'ha gastat gairebé 490 milions d'euros. Podria pagar mig estadi del nou Camp Nou.
Tebas suposo que se n'adona que el seu producte no pot competir tot això.
Home, si Cucurella són 68, que 120 estan proporcionats.
No, sí. Qualsevol equip de mig
pèl.
Els dos estan exagerats.
Qualsevol equip de mig pèl de la Premier
et fitxa el que vol.
Et desballesta qualsevol equip de la Lliga Espanyola.
Pedro Porosa va per 45 allà. Sí, sí.
Nové fitxatge del Chelsea en aquest mercat d'hivern. Nové. Està fent un equip nou, pràcticament. Amb tantes incorporacions...
Enyoraran a Abramovic,
Recordo que Chelsea Dortmund, els vuitens de final de la Champions, d'aquí a 10 dies.
El Chelsea ha d'alliberar fitxes i una d'elles probablement sigui Ziyech. A França informen de negociacions entre el Chelsea i el PSG perquè el futbolista acabi jugant amb Messi, Mbappé i companyia. Pendents de Pedro Porro, que a principi anirà al Tottenham per 45 milions d'euros. Isco Alarcón, l'ex del Sevilla, marxa a l'Unió Berlín, el segon classificat de la Bundesliga. Hòstia. De fet, ja ha aterrat a la capital alemanya i demà passarà a revisió mèdica. Si la passa, firmarà fins al juny del 2024 i un altre d'opcional. A la Lliga Espanyola, molts moviments també al Sevilla. Ho necessita, es troba a la part baixa de la classificació, tot i que és cert que han encadenat bons resultats. Avui han arribat Pape Gay, cedit de l'Olímpic de Marsella fins a final de temporada, i també torna Brian Hill, que no tenia minuts al Tottenham i que torna al club andalús, un Sevilla que ha cedit Delaney al Hoffenheim d'Alemanya.
No m'esperava gens, la d'Isco a l'Unió Berlín, el segon classificat de la Bundesliga, equip que està classificat pels setzents de l'Europa League, Vull dir que podria haver estat arribant
al Barça.
Berlín.
Està fent una bona temporada.
Molt bèstia, molt bèstia aquesta. I acabarem escoltant Leo Messi. És la primera vegada que parla en una entrevista després de proclamar-se campió del món el dia 18 de desembre a Qatar.
Albert, torna? Diria que no li han preguntat. Ràdio Argentina, Urbana Play, reflexionant sobre l'èxit a Qatar, i més enllà del títol, ha fet autocrítica sobre la seva actitud cap a Weghorst, amb la famosa frase ja "han de pallar a Bobo", i també autocrítica sobre la celebració fent el topo Gigio dedicat a Van Gaal.
Y sí, que sabía todo lo que se habían comentado, lo que habían comentado antes del partido, lo que él había comentado, incluso algunos de mis compañeros me decían, viste lo que dijo, viste, a propósito, viste, lo viste a Van Gaal, lo que declaró, qué sé yo. Y después en el momento, cuando termina todo eso, no me gusta, obviamente no me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó después en
el andapallá.
En el andapallá y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido.
Diu que no me gusto. I també ha reconegut que ha passat moments complicats i durs amb la selecció albiceleste.
Hubo época donde sufrí muchísimo con la selección, muchas decepciones, con finales perdidas. Había recibido durante mucho tiempo muchísimas críticas de todos los colores. Y yo sé que mi familia sufría igual que yo, o más incluso. No tanto porque, sí, también porque no se daba, sino por las cosas injustas que creo que se dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico, que iba más allá y que eso era realmente lo que me molestaba y que me dolía. Y bueno, era como cerrar el círculo.
Sempre és un plaer escoltar Leo Messi amb aquest to. Recordo que d'aquí a 15 dies hi ha un PSG Bayern de Munic. Vuitens de final de la Champions, d'aquí a 15 dies.
Qui l'acollia, el Leo, quan venia així
Pinto.
D'Argentina.
Pinto, no?
Billy Pandiat, Humiliat. Luis Suárez. L'acollia? L'acollia el barcelonisme.
Ah, el barcelonisme. No? No,
barcelonisme, el Camp Nou.
Sí, perquè si, ella amb l'entorn de la selecció argentina maradoneja, i quan està fora aquest entorn és el Messi del Barça, sembla més el Messi del Barça. O sigui, el Messi del Barça diria això, no? Sí. No em va agradar. No, el tema del topogigio i sí. El bobo
està bé, està bé. Bé, us diré jo, han de peixar, eh? Marxeu en pau vosaltres també. Mira, avui per cert, ho remato amb això, Villarreal 0, Rayo 1. S'ha tancat la jornada amb la victòria del Rayo al camp del
Villarreal.
Gol de Camello, sí senyor. Villarreal tanca la primera volta 5è amb 31 punts, el Rayo 7è amb 29, eh? Compte aquest Rayo d'Iraola. Santi Nolla, Antoni Bassa i David Berreu, gràcies.
Vinga,
a tu. Vagi
bé. Dilluns que ve, Santi, fem un programa especial des de la gala de Mundo Deportivo. T'espero allà.
Bé,
sé que tens molta feina. Home, i tant, però t'espero per fer un balanç en algun moment i sabrem els millors esportistes masculí i femení de l'any, no?
L'Antoni i jo serem Rafinha, no? Esperarem el nostre moment.
Corbata de llaç i això? O què?
Sí. Corbata, corbata. Sí, jo vindré.
De gala.
Totalment. Gala de Mundo Deportivo. Des del Manac, eh? Farem el programa, correcte. Glamour, dilluns vinent, programa especial des del Manac amb aquesta gala de Mundo Deportivo. I el dilluns 13 de febrer també farem alguna cosa especial aquí a la ràdio. Així que ens retrobem el 20 de febrer. El dilluns
ja
20 de febrer.
En quines condicions.
Sí, el 20 de febrer ja s'haurà jugat al Barça United quan ens retrobem. Porteu-vos bé.
Rafinha 6 gols.
Bueno. Sí, exacte. Sí,
es portarem bé.
Gràcies. Vinga, va, ara seguim.
Que vagi bé.
RAC 1. El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITacademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Arriba al Liceu l'estrena mundial de la nova producció de Macbeth de Verdi, amb la creació de Jaume Plensa i les veus de Radmanovski, Schrott i Salsi. Del 16 de febrer al 3 de març i també en directe a Liceu Plus Live. Entrades a liceu.cat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 4 dies. Basic Fit. Go for it.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Perquè el teu casament és irrepetible, gaudeix de l'experiència de vestir el teu dia més especial. Senyor et presenta la nova col·lecció de cerimònia. Vine al nostre showroom en moda nuvi permanent de Senyor i personalitza el teu vestit. A Barcelona, Manresa i Terrassa. Demana cita al 93 872 7395 i a trajesenyor.com.
Hi ha moltes formes de posar-se en forma i totes són el DIR. Spindir, cardio, bootcamp, jambox, pilates, piscina, pàdel, ioga, tot això i molt més t'espera al DIR. Apunta-t'hi ara i tindràs inscripció gratuïta. Sí, sí, inscripció gratuïta. Només fins al 31 de gener. DIR, comencem!
Descobreix les novetats i els millors espectacles de febrer amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical La jaula de les loques al Teatre Tívoli o de l'òpera Macbeth al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Això no té nom. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back if you are still mine.
Aquesta setmana, el No Té Nom, la padrina Xavi Aldecoa. Hola, Aldecoa.
Què tal? Com esteu? Bona nit.
Molt bé, bona nit, molt bé. Una mica de relax, de calma, per parlar de coses que no han tingut nom per tu, després de la tertúlia. Per on comencem? Per on vols començar avui, Aldecoa?
És que jo crec que no podem començar d'una altra manera. Això No Té Nom, els números estratosfèrics que està fent el Barça. O sigui, jo crec que és una cosa que s'ha de remarcar, s'ha de subratllar, s'ha d'assenyalar. Ho hem de recordar. O sigui, som campions d'hivern, però és que ho hem de celebrar. O sigui, jo veig un ambient culer, com de pessimisme, de no estem jugant bé. Escolteu, 47 punts. Mm. Estem fent... O sigui, aquestes alçades l'any passat, el
47
Barça...
de 54. El Barça ha perdut 7 punts en tota la primera volta. De moment, de moment, Queda dimecres, però sí.
És veritat que hem tingut la Champions, no?, que va ser com el...
La setmana negra.
La setmana negra aquesta que vam tenir i això...
En perspectiva, perdona, tu no creus que amb certa perspectiva, perquè a vegades en calent penses coses i veus coses que t'enerven, no? Però ara, vist en perspectiva... És que es van alinear tots els astres. Vull dir, se't lesiona en Koundé Araujo.
Això és...
ha de jugar un Piqué que no estava massa motivat i que fa aquella errada, no?, que es condemna al Camp Nou. L'àrbitre, Van Boekel, amb el VAR, que hauria d'haver actuat i potser no haguessis perdut el Meazza i llavors al cap de 7 dies no aniries amb urgències al Camp Nou. És a dir, es va donar com tot una combinació de coses, no?, l'inici de temporada...
A vegades no tenim sort. Jo recordo, te'n recordes aquella semifinal, crec que va ser contra l'Inter de Milán, amb el Volcà,
sí.
Que també tot es va girar en contra.
Ben Querença, l'àrbitre, que no va prendre molt males decisions a l'anada i et foten 3-1.
Milito, que et va fer un gol crec que va ser en fora de joc.
Sí. Sí. Bueno, i el gol de Bojan, que era legal aquí, perquè no li toca les mans a Touré.
Exacte.
Era el 2-0 i eliminava l'Inter.
Doncs hi ha moments en què hem tingut mala sort i aquí crec que és així, no? També, però crec que és molt important posar en valor el que està fent el Barça. O sigui, aquestes alçades l'any passat, deia, o sigui, era setè i havia sumat 28 punts. O sigui, 28 punts i ara tenim 47.
19 menys,
És una brutalitat. O sigui, que el joc no acaba de convèncer, és cert. O sigui, no estem jugant del tot bé, que els rivals tenen ocasions brutals per marcar. O sigui, això de que... no ens estan marcant, em sembla que són 6 gols, però
sí, sí, sí.
Ter Stegen està imperial, però també hi ha un component de sort. O sigui, jo recordo les ocasions que ha tingut el Girona a porta buida i a la Reial Societat l'altre dia a Copa. Aquestes jugades no són de parar-les al porter, o sigui, és que el davanter falla. Però tot i això, sí, ens podem quedar en coses negatives. El Ferran Torres i el Rafinha no acaben de rutllar, l'Ansu Fati no arranca. Però és que també estem veient que l'equip comença a rotllar. O sigui, Xavi està trobant el seu equip. Hem superat, a més, una situació molt complicada sense el Lewandowski i hem fet 9 de 9 amb l'Atlético de Madrid, amb el Getafe i amb el Girona.
Mm.
O sigui, no tenim el millor jugador, tenim a Rafinha i a Ferran Torres que no acaben de rotllar, a l'Ansu Fati que no arrenca, i tot i així... amb un gol només, sense... Un gol només per partit, però hem tirat endavant. Jo crec que això és important ressaltar-ho, perquè si no, la sensació és que sempre el culer està desencantat. I ara necessitem més que mai una mica d'il·lusió, perquè portem un temps, massa temps, sense aquesta il·lusió. Jo crec que ara és important. A més, crec que és una cosa a aplaudir el Xavi, que s'ha sabut adaptar. L'altre dia va estar molt bé, jo crec, va estar molt malament primer amb el seu comentari de l'Alves, però després molt bé rectificant.
Rectifiques de savis, diuen.
I crec que aquí també s'ha sabut adaptar. És un entrenador a nivell de joc que venia amb una idea, crec que la continua mantenint, però ha sabut adaptar-se a la situació que està vivint el Barça. El Barça ara mateix no té diners. I què és el que compres amb diners, sobretot? Gol. Tenim el Lewandowski, però poc més gol ara mateix a l'equip. Doncs ha construït l'equip en base a una defensa imperial, un mig camp també, molt bo, però la defensa on es té a quasi tots endollats.
Ha començat la casa per darrere, no? Vols dir, ha construït-la per darrere, potser.
Però no només amb dos o tres. És veritat, ara deies, no? Quan es van lesionar se'ns va caure tot.
Per mi és clau que Araujo i Koundé no poguessin jugar cap dels dos partits contra l'Inter en una setmana. Jo crec que és clau, perquè el Barça encaixés quatre gols contra l'Inter. Hòstia.
Sí, no.
Un equip que és defensiu, que tampoc et va generar moltes ocasions.
Però ara mateix tens el Koundé i l'Araujo endollats, també el Christensen a un nivell brutal, també.
Dels millors fitxatges que s'han fet, sí.
Però també tens els altres. O sigui, Eric García l'altre dia juga i ho fa millor ja que les últimes vegades. Tens el Marcos Alonso com una peça que pots anar utilitzant de tant en tant, que el va traient encara que siguin uns minuts finals.
I comodí, a l'esquerra, de central, sí.
I després tenim la lluita, que jo crec que és una de les coses més interessants del que està passant al Barça, és la lluita al lateral esquerre amb un Valdé, que s'ha guanyat ja la titularitat, però en Jordi Alba està portant també, quan entra. Aquí tindríem, i ens podríem quedar amb el lateral dret,
sí,
que és el gran forat que allà que no acabem de solucionar.
Però quan hi juga Koundé, no estàs més tranquil amb aquest lateral dret?
Estic més tranquil, evidentment, però també penso, ostres, estem perdent un central que és un Kaiser. O sigui, al final el que et dona Koundé és una sortida de pilota, crec que millor que els altres dos.
Ja. Sobretot millor que Araujo, potser. Però tot i que ha millorat molt, tot i que ha millorat molt. Ara, és cert que si haguessis de triar entre Koundé, Araujo i Christensen, tres per dos llocs, ja la tindries muntada, no? Perquè un no jugaria, i en canvi això et permet que juguin els tres, no? Que estan en millor forma, diguem-ho així.
És com la secció que proposava, no? Què ens quedem? Amb la part positiva o amb la part negativa? Doncs quedem-nos en la positiva, que és que aquesta defensa amb el Koundé de lateral dret o de central funciona. Jo crec que això està genial. Si ens hem de quedar amb una cosa negativa, però que jo ara la portaré cap a l'optimisme, que a mi m'agrada ser-ho, és la lesió de Dembélé just en el seu millor moment. Segurament el partit de l'altre dia a Copa, el seu millor partit des de que havia arribat, ja haurà ara un partidàs de Dembélé després de 5 anys, però què és el positiu? És que Rafinha, ara sí o sí, Rafinha ara ha de demostrar si és un jugador pel Barça o no, perquè ara amb un Dembélé fora durant un mes tindrà aquesta banda segurament més seva, amb més oportunitats i possibilitats. Doncs, senyors, és qüestió de dir-li a Rafinha si vols quedar-te al Barça i si no, caixa.
Ahir miràvem els pocs partits que Dembélé no ha estat titular aquesta temporada, perquè crec que han estat 5 o 6 només. Xavi l'ha posat gairebé sempre a titular. Sempre ha apostat per Rafinha a la dreta, a cama canviada, que és on li agrada més jugar a Rafinha. Veurem què fa demà passat, dimecres, al camp del Betis, que és el partit que té pendent el Barça de Lliga i que tanca la primera volta pel conjunt blaugrana, a veure si posa o no Rafinha. En principi sí, com dius tu, ara ja no hi haurà competència. Ara hauràs de jugar tranquil i demostrar, no?, que pots
un pas endavant. Ser el Barça. Jo recordo al principi de temporada Xavi, va dir a Pedri, estava jugant molt bé, però has de marcar. I per donar un pas endavant has de fer acabar la temporada amb 10 gols. No volen dir exactament la xifra, però suposo que és aquesta.
El vam entrevistar aquí al setembre i jo l'intentava arrencar. Però tu amb què estaràs content? Bueno, si supero los del año pasado, l'any passat em va fer 5, ja els ha superat, perquè em porta 6 en totes les competicions. Li vaig dir, però con dos dígitos, diu, sí, jo m'he marcat dos dígitos.
Sí. Jo crec que està entre 10, 11, 12, 15, sí, o així. Sí, sí. I el Pedri ho està fent, aquest punt d'un pas endavant. Doncs a Rafinha, ara no val amb el que has fet. Ara ja has tingut un procés d'adaptació i ara tindràs oportunitats. Un pas endavant vol dir més assistències, més gols, més sensació de que ets un perill, que ets una destrada.
Llàstima per Dembélé, que o sigui, sempre que diem, va, a veure si té continuïtat i demostra que pot ser com Mbappé, no?, que va dir Xavi, pot ser millor que Mbappé.
Crec que aquesta frase li farà tant de mal
al Dembélé. Veient el Dembélé de dimecres a la Copa,
no, però
si tingués continuïtat, podria estar a l'alçada dels grans jugadors.
En absolut, no t'ho compro gens.
Va ser un jugador molt diferencial l'altre dia. Fer tot bé, tot. Ara, hauria de fer això durant 10 partits seguits.
Clar, però fent-ho bé i perfecte, el seu millor partit, va marcar un gol. Vull dir, l'Mbappé ara mateix, com el Messi, com gent que està a un altre nivell, quan tenen un gran partit, és que no, l'altre equip no té res a fer. Per tant, a mi Dembélé encara em sembla que està any llum d'Mbappé o de jugadors de primeríssim nivell. Si mantingués aquest nivell durant temps i anés millorant, parlem-hi. Però, escolta, encara...
Són paraules majors, per tu, són paraules majors.
Jo Dembélé encara no li deixo, no li deixo imaginar.
Aquesta visió optimista de l'Aldeco, que m'encanta, perquè és veritat que el Barça alguna cosa haurà fet bé per aconseguir 47 punts de moment i poder tancar la primera volta amb 50, si guanya dimecres.
L'objecció és una brutalitat.
Bueno, són 100 punts, igual a Tito Vilanova.
Però la de Tito amb Messi, en plenitud, amb Xavi, amb Iniesta, o sigui, estem parlant del millor Barça de la història.
Amb Cesc hi havia en aquella plantilla... És que amb Piqué i Puyol, encara en aquella plantilla, és que era brutal.
O sigui,
amb Alves en aquella plantilla.
Evidentment, i eminentment molt inferior a l'actual, aquell gran Barça, estàs fent una puntuació que és molt meritòria. De joc no hi ha res a veure. La sensació de fragilitat és molt més alta ara. D'acord, però quedem-nos amb una cosa bona, i és que està fent una lliga al Barça que jo crec que és per aplaudir.
Sí, sí. Està fent una lliga de campió, ara mateix, de números de campió. I la pot rematar dimecres, tancant la primera volta amb 50 de 57, que això ho han fet molts pocs equips, al llarg de la història.
El que no sóc tan optimisme és en la Lliga en general.
Per què? A veure.
Que hem passat de ser la Lliga de les Estrelles a la Lliga dels Estrellats.
Per què, Xavi?
Sí, és que si mirem cap on va, o sigui, mires el mercat d'hivern, ha sigut una continuació del de l'estiu, i és com una angoixa pel goteig constant de fitxatges que se'n van cap a la Premier, o sigui, de jugadors, grans jugadors...
Que és on hi ha la pasta.
Però no parlo tant ja de grans jugadors, de milionades, que se'n van a grans equips, un Casemiro, o que se'n va cap al Manchester United, o ara sembla, no?, que l'Enzo Fernández del Benfica se n'anirà també cap allà, sinó...
Cap al Chelsea, sí, diuen.
Cap al Chelsea, sinó... És com equips de la Lliga Espanyola, de taula mitja, mitja alta... que perden els seus millors jugadors per anar-se a equips de la Premier que no tenen aspiracions de títol. O sigui, a l'estiu...
Ja, però tenen pasta.
Clar, però cap a on va la Lliga?
L'últim de la Lliga anglesa, en drets televisius, cobra pràcticament com el Barça o el Madrid. Més de 100 milions.
Doncs Tebas, que està sempre fent totes aquestes matemàtiques que sempre perjudiquen casualment el Barça i l'Atlético de Madrid... El que està fent és d'avaluar un producte, perquè veiem com el crac de la Reial Societat, Isaac, se'n va al Newcastle, el central, un dels grans centrals amb Koundé del Sevilla, se'n va a l'Aston Villa, al Diego Carlos, al Guedes del Wolverhampton, ara sembla que no el volen. Acaba de deixar marxar l'Atlético de Madrid a Joao Félix.
El Chelsea també.
El Chelsea s'ha dit.
S'ha dit per 11 milions, imagina.
Clar.
Una sessió per 11 milions.
Àlex Moreno del Betis se'n va també cap a les Illes Britàniques. Podríem continuar amb molts noms, però aquesta sensació és que la burgesia de la Lliga Espanyola està perdent cada vegada més qualitat i ens quedarem a una Lliga de Barça-Madrid que a més tampoc tenen els millors equips d'Europa, amb molta diferència, perquè estan parlant que el Chelsea ara que sí, Caicedo, que sí, fitxant a jugadors amb milionades, i jo crec que això és preocupant. En poc temps, ja s'està veient, però en poc temps veurem que la Lliga es devalua moltíssim.
Això que no té nom per tu és el que defensen Laporta i Florentino per fer la Superliga. No pot ser que la Premier tingui 7.000 milions de pressupost i de repartiment pels clubs i la Lliga Espanyola o la Italiana en tinguin, o la Francesa, 1.500, 1.700. És que la diferència és abismal. El poder econòmic que tenen els clubs anglesos és abismal amb la resta de lligues, no? I per això ara volen construir una Superliga a banda de l'anglesa. Volen ajuntar-se amb els italians, amb els francesos, amb els alemanys, amb els holandesos, amb els portuguesos, i volen construir una gran Superliga que pugui competir amb la Premier per intentar treure els anglesos.
Si
aquest és el pla que tenen ara.
Si des de la Lliga s'estigués fent alguna cosa perquè aquesta Lliga fos tan atractiva, tinguessis a gent molt poderosa, molts equips com el Sevilla, com el Villarreal, com el València, com l'Atlètic de Bilbao, que poguessin estar en aquesta aristocràcia europea, però el que estem veient és tot el contrari. Cada vegada la Lliga compta menys, els equips de mitja taula són menys poderosos i fins i tot el Barça i el Madrid perden jugadors perquè no poden inscriure o perquè se'n van als grans equips o no tan grans equips de la Premier, o PSG o Bayern, que també tenen allà les seves coses a dir.
Bones reflexions del Xavi Aldecoa, un dilluns més aquí a l'Això no té nom, els números de Xavi Hernández de la Lliga, que són brutals, i en canvi aquesta Lliga espanyola que s'està devaluant a poc. Quina banda sonora li poses?
Doncs li poso una cançó que es diu Girl Power, el poder de les dones, d'una rapera senegalesa que es diu Mina La Boile, o sigui, la que porta el vel, podria ser la traducció, perquè és un homenatge a una cosa que em va indignar moltíssim, però ja han passat uns dies, que és el futbol femení. Vam veure aquesta imatge lamentable després de la victòria del Barça femení a la Supercopa, quan les jugadores van haver de recollir elles mateixes les medalles d'una taula,
sí,
després de guanyar. És lamentable això. Per això mateix volia acabar amb aquesta cançó d'aquesta rapera senegalesa, Mina La Boile, que sobre el poder de les dones, aquesta reivindicació, és una cançó que parla de que si els homes poden fer-ho, les dones també. És una dona, la Mina, que ella ha volgut sempre cantar amb vel. I tots els productors li van dir, amb vel, el vel i el hip-hop no quallen, has de treure't el vel. I ella va dir, no, jo faré les coses com vull, les faré així, amb el vel, cantant i rapejant. Així que volia acabar amb una dona poderosa per reivindicar una mica, tractar una mica millor ja, d'una vegada per totes, el futbol femení.
Sona amb molta força, no? Amb molt poder, Girl Power, Girl Power, aquesta cançó de Mina La Boile. Ens agrada molt, bona recomanació.
És una noia amb molt poder, amb molt caràcter, i que ha lluitat contra tot, contra el vel, també contra els conservadors que deien que què feia una dona com ella, una dona musulmana, arribant tard a casa, i ella ha dit, saps què? Continuaré cantant i rimant.
I que ho faci també, clar que sí. Escolta, ens quedem escoltant-la, que llegim a La Vanguardia, i fins a la pròxima sessió de l'Això no té nom.
Fins aviat. I'm a big one that met the street. Miami the high girl, definitely I'm bunch of beat. I'm a black queen in my middle, Nakamura girl power.
Sona bé, Mina La Boile, una mica de hip-hop amb Girl Power, aquesta cançó que ens recomana l'Aldecoa avui en el seu Això no té nom. No té nom també, que demà tenim, aquesta setmana tenim doble ració d'Eurolliga. Back to back, és setmana de back to back. Gerard Ballera, hola, què tal? Bona nit.
Hola, he estat a punt de fer una mica de beatbox aquí, sí, en directe, eh? Sí,
sona molt bé, però molt bé.
M'he tallat perquè els oients que ens estiguin escoltant no mereixen aquesta de la nit una actuació lamentable.
Segurament no. Ja sabeu que tenim un compte a Spotify de l'Això no té nom, i que pengem totes les cançons que ens proposen tant el Joan Josep Pallàs com el Xavi Aldecoa i també el Toni Muñoz, el trident d'aquest any de l'Això no té nom. I aquesta setmana, com deia, back to back a l'Eurolliga masculina. D'una banda, el Barça rep el Maccabi Tel Aviv demà al Palau, i dijous jugarà contra el Bayern de Múnic. Però és que a més demà, a banda d'aquest Barça-Maccabi al Palau Laurana, que farem en directe evidentment a RAC+1, també tindrem Eurolliga femenina, no? Demà, Ballera?
Sí, tindrem Eurolliga femenina. Comencem per aquest partit de l'Eurolliga masculina del Barça. Mira, pels que vagin habitualment al Palau, que sàpiguen que aquesta setmana tindran 3 partits al Palau, i els 3 podríem dir d'Eurolliga, 2 d'Eurolliga i un de Lliga CB. El de demà, evidentment, contra el Maccabi, el de dijous contra el Bayern d'Eurolliga, però és que diumenge hi ha un partit de Lliga CB contra el València, un equip que és d'Eurolliga, que està lluitant, de fet, per entrar als play-offs de la màxima competició europea. Anem a pams, però, perquè el de demà és un partit important. Si tenim en compte la classificació, el Barça és quart amb 13 victòries, a una dels líders del Madrid i l'Olympiacos. I el rival ho està fent bé, el Maccabi és vuitè, amb 11 victòries. Ha estat tot molt igualat, el Barça va perdre la setmana passada a la pista de Madrid a la pròrroga, i faria bé de centrar-se en aquest partit. Avui li hem sentit la veu a Tomas Satoranski, el base del Barça. Ara fa uns dies va haver d'aturar-se per una tendinitis al turmell dret, i el txec ja està millor, però ha reconegut que les molèsties podrien reaparèixer en qualsevol moment del que resta de temporada.
Estoy mejor, seguro que hace par de semanas, ¿no? Cuando me tenía que parar. Está claro que voy a tener algunas molestias, ¿no? Durante esta temporada, ojalá puedan desaparecer. Pero es muy complicado con este calendario, ¿no? Que se vaya y no aparezca, ¿no? Durante esta temporada. Así que tengo que aprender a jugar con eso.
Pel partit de demà només hi ha la baixa de Sergi Martínez. Saras haurà de descartar dos jugadors. L'equip israelià ha vingut a Barcelona sense el seu director de joc, sense Lorenzo Brown, el base titular de l'última selecció espanyola campiona d'Europa. Compte amb aquesta baixa, Lorenzo Brown no pot jugar demà al Palau. El partit a 8:45 del vespre, des d'un quart d'hora abans, com sempre, en directe a RAC+1. Recordo que la primera volta a Tel Aviv el Barça va guanyar de 7, 79 a 86.
I com dèiem, també demà, Eurolliga femenina se la juga l'Uni Girona contra el DBTK Hongria. Si perd, Ballera, podem dir que gairebé adeu a la competició.
Sí, l'obligaria a guanyar els dos últims partits per classificar-se pels quarts de final. No dependria d'ell mateix, per tant, és important el partit de demà. La lluita per acabar entre els quatre primers de grup. Hi ha tres equips empatats a 6 victòries. A la quarta posició, un és l'Uni, l'altre és el seu rival de demà, el DBTK, i el tercer és l'Avenida de Salamanca. Cal tenir en compte també l'Averaix. A Fontejau l'Uni va perdre de 6, 58 a 64. Per demà el tècnic Bernat Canut s'espera un ambient hostil a Miskolc.
Perfecte, gràcies Ballera.
Que vagi bé.
Un partit important, no? Fonamental per...
Volem parlar uns minuts d'handbol, perquè un cop s'ha acabat ja el Mundial ahir, amb aquesta victòria històrica de Dinamarca, la plata per França, el bronze per Espanya, i felicitàvem Dani Fernández, un dels catalans d'aquesta selecció espanyola, ara torna a la competició de clubs. De fet, aquest divendres hi ha un Granollers-Barça, primer contra segon de la Lliga Asobal. I avui és notícia al Granollers la renovació d'Antonio García. Hola, Antonio, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Primer de tot, felicitats per la renovació. No sé si ha estat una decisió fàcil, perquè a més em consta, m'explica la Laia Coll, que d'això en sap molt, que tenies altres ofertes, però al final has decidit quedar-te aquí a Granollers.
Moltes gràcies. Bé, aviam, ha estat fàcil quan s'han complert les condicions, no?, que tothom volíem per poder quedar-me, no? La meva primera opció era seguir aquí a Granollers. El que passa, clar, sempre s'ha de negociar, sempre s'ha de parlar una mica i bé, al principi semblava que seria complicat, pues, per la situació de que semblava que hi havia dintre el club, però finalment, bueno, hem arribat a un acord i estem tots contents, no? Sí que és veritat que tenia algunes altres opcions, però aquestes opcions van sorgir en el moment que hi havia el dubte de que jo pogués continuar dintre el club, però jo des del primer moment tenia clar que volia continuar a Granollers, que vull acabar la meva carrera esportiva al club de la meva vida, i pues mira, gràcies a Déu, el divendres ja ho vam poder anunciar.
Clar, ara que dius això, fa uns dies vam saber de la dimissió de tres persones de l'àrea esportiva, dos directius, el director esportiu. No sé si et preocupa, si t'ha preocupat a l'hora d'acceptar aquesta renovació, si perilla el projecte d'alguna manera, perquè crida molt l'atenció, Antonio, des de fora.
No, mira, jo la veritat que des de la junta directiva, en concret el president, l'Alfred Serra, es va posar al capdavant de la negociació amb mi directament. Jo he estat parlant amb ell directament la meva renovació, i gràcies a això pues, vam poder arribar a un acord, no? Llavors, sí que és veritat pues, que aquestes dimissions pues, mai agraden, no? Perquè sembla creen dubtes, no? a un projecte tan, pues que té tan bona pinta, no? a dia d'avui, com és la nostra classificació, el segon lloc a la classificació de Liga Sobal, la trajectòria que portem a la IAKEFA, pues, la veritat que dintre la pista tot va molt bé, no? Però bueno, jo crec que s'ha de mirar endavant. La junta directiva que encara hi és, ens ha tranquil·litzat, ens ha deixat clar quin és el projecte del club, les idees que tenen, i jo personalment estic tranquil perquè crec que les coses estan fent bé, que la gent té encara l'ambició de continuar millorant esportivament i institucionalment, i quan et parlen d'una manera, i sobretot més que les paraules són les accions, no? les coses que s'estan duent a terme des del club. Pues ara la meva renovació, pues confio que els propers dies s'anunciaran noves accions, no?, pel que fa a l'equip masculí del club, que és el que a nosaltres ens importa, no? I aquestes accions són les que ens fan il·lusió, no? I ens fan veure que el club encara té aquesta ambició esportiva de continuar millorant i de continuar millorant aquest projecte de tan ambiciós que aquesta temporada, pues, dintre de la pista s'està veient reflectit.
Pots donar alguna pista o no, d'això que dius, aquestes accions del primer equip masculí?
Bueno, jo confio en que alguns companys del meu equip que també han de renovar, pues, renovin, i potser alguna incorporació, no?
Val. No, ho dius perquè suposo que, clar, aquest divendres hi ha un partidàs al Palau d'Esports de Granollers-Barça, i amb Pol Valera a l'altre bàndol ja, no? Clar, no sé si entens la decisió del jugador que se'n vagi a mitja temporada amb aquest projecte tan maco que expliques del Granollers i que decideixin anar-se'n al Barça.
Jo el jugador l'entenc completament. Si el Pol ha fet el que tothom faria, no? Quan et crida el millor equip del món, doncs has d'anar. O sigui, no pots deixar passar aquesta oportunitat, perquè el Barça un dia et truca a tu, però si tu dius que no, trucarà un altre i tothom vol anar a jugar al Barça, no? Llavors, pues, la seva decisió és totalment comprensible perquè tothom ho faria, perquè aquesta és la nostra realitat. La realitat de l'handbol espanyol és que no hi ha cap equip espanyol que pugui fer front a les condicions tan esportives com extraesportives que et pot donar el Barça, no? I el que passa que és una mica, no sé, jo estic una mica amb aquest sentiment de que és trist que la nostra lliga, pues, a l'equip que va primer li pugui treure un dels seus millors jugadors, a l'equip que va segon, i que els hi està posant una miqueta de pressió, no? Que tothom sap que al cap i a la fi el normal és que el Barça guanyi amb el Pol Valera o sense el Pol Valera, però és, si ho mires des de lluny, si t'allunyes una mica i ho mires des de fora, pues és una mica, pues, trist que això passi, no? que el que va primer li treu el seu millor jugador, un dels seus millors jugadors, a l'equip que va segon, a mitjans de temporada, no?
Us deixa molt tocats?
Bueno, ens deixa tocats perquè és un gran jugador, perquè el Pol és un gran jugador, perquè a més és un pes important dintre el vestidor, perquè és un gran amic, però jo penso que ens sobreposa, o sigui, tenim capacitat per sobreposar-nos, no? L'any passat també vam perdre el Xema, que era també una peça molt important, fa dos o tres anys vam perdre l'Adrià Figueres, i això és el pa de cada dia, no? El que passa que sí que és veritat que a mitjans de temporada mai ens havia passat. Però bueno, jo crec que tenim capacitat, com t'he dit abans, per continuar competint, per ser competitius durant el que resta de temporada, i això comença el divendres amb un bon repte per davant.
Sí, sí, i tant. Se'l rebrà bé a Granollers, al Pol?
I tant. Jo tot el que no sigui això em decebria, no? Jo crec que el Pol és un jugador de la Pedrera, que va arribar molt petit al Granollers, que ha donat tot el que havia de donar al club, i tant dintre de la pista ha fet disfrutar moltíssim a la nostra afició, i ara fora de la pista ha deixat diners també, no? Que la situació econòmica que tenia el club no ens anirà malament.
I tant que no. I tant que no. I és un bon moment per agafar el Barça ara, després del Mundial? Ell ha tingut molts internacionals, l'equip d'Antonio Carlos Ortega.
El Barça mai és molt bon moment per agafar-lo, no? Però bueno, si ho volem mirar d'aquella manera, potser sí, no? Potser sí. Sí que és veritat que jo, i et parlo per experiència, els jugadors que arriben del Mundial o de l'Europeu arriben amb un nivell de competició molt, molt elevat respecte als altres, no? Sí que és veritat, pues, que no han entrenat junts, que ara potser estan acostumats a la sistemàtica de les seves seleccions i que necessitaran una miqueta de temps per poder ajustar-se una altra vegada a l'estil de joc del Barça, però és que són jugadors de tantíssima qualitat i amb tantíssima classe que estic segur que si, fins i tot sense entrenar, s'ajuntarien i jugarien a un grandíssim nivell, no? Sí. Nosaltres hem intentat entrenar el més bé possible durant aquest parón, i el divendres, pues, intentarem posar les coses complicades, ser competitius, i aviam si podem ser capaços de ficar una mica de pressió guanyant el partit, perquè, ostres, fa molt de temps que el Barça no s'enfronta al segon de la Lliga en aquest, amb aquesta diferència de punts a aquestes alçades de temporada.
Sí, 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 sí. Esteu allà competint encara amb tot un Barça, no? Mira, ara que parlaves d'això del Mundial i dels mundialistes, no? El teu palmarès hi ha dues plates i un bronze europeu, hi ha un or mundial, hi ha un bronze olímpic... no sé què t'ha semblat a tu el Mundial, no? Ara que te'l mires des de fora i que has guanyat també moltes medalles tu amb la selecció espanyola, veient Dinamarca fent història, tres títols seguits, no? La França que s'ha quedat un altre cop a les portes, Espanya un altre cop amb Jordi Rivera al capdavant penjant-se una medalla, com ho has viscut tu? Tu que has estat a dins ara des de fora?
Pues amb més nervis que si hagués estat allà, no? Que al final, ostres, pateixes molt quan estàs lluny. A més, vaig estar a la preparació, jo sé com s'han preparat, no?, els meus companys i com es viu d'intens, no?
Et vas quedar a les portes, Antoni,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Va ser una petita decepció, però, bueno, una vegada a casa el que vols és que es guanyi, no? Perquè penso que t'estava dient. Jo sé com ho viuen tots, som un grup d'amics, no?, dintre aquest vestidor, i la veritat que hi havia moltes expectatives en aquest Mundial. Tothom parla del canvi generacional, que potser la selecció ho notaria, però això són coses que després a la pista es veu, que la selecció espanyola sempre està competint per tot, no? I van ser petits detalls que fins i tot sense fer el seu millor partit a les semifinals van estar a punt amb una miqueta més d'encert als minuts finals, haguéssim pogut guanyar a Dinamarca, que, com tu has dit, han fet història, guanyant tres mundials seguits, cosa que crec que no havia fet ningú. No?
Ningú.
I llavors és això, Dinamarca, una selecció que ara fa 7 o 8 anys tothom la titllava com una mica de que els campionats del món no aconseguien arribar al seu millor nivell i sempre tenien ensopegades, no? I mira, això ho dèiem fa 8 anys i ara porten 3 mundials seguits que no hi ha cap equip capaç de guanyar-los.
I el quart el poden aconseguir d'aquí 2 anys o no?
I tant, clar que sí, però bueno, també ho pot aconseguir França, ho pot aconseguir Espanya i Suècia. Jo crec que ara mateix aquestes quatre seleccions estan potser un eslaó per sobre la resta, no? Sí que és veritat que potser Noruega, Alemanya s'apropen, que a vegades Croàcia, però jo crec que aquestes quatre seleccions ara mateix, cada cop que s'enfronten entre elles, es decideixen els partits per petits detalls, no? Però bueno...
Ja ho veurem.
Sí, ja ho veurem. Sí.
Bé, Antonio García, que l'hem tocat un moment perquè a banda de que hi ha un Granollers-Barça aquest divendres, acaba de renovar amb el Granollers amb 39 anys, que faràs el mes de març.
Això mateix.
Per tant, aquí això de la canvi generacional i l'edat és una broma, no?, amb tu. Vull dir, explica'ns el secret, Antonio. Com es pot arribar a jugar a aquest nivell amb 39 anys, amb vol a la Sobà, a l'Europa?
Pues mira, gaudint del dia a dia. Mira, quan ets jove sempre estàs pensant, ostres, has de jugar bé per anar... Al gener haig d'anar a l'europeu, o haig de jugar bé que... O haig d'estar bé per d'aquí 2-3 setmanes que hi ha Champions, però res, al final hi ha un moment en què veus que has de gaudir del dia a dia, has d'intentar passar-t'ho bé entrenant, passar-t'ho bé jugant, cada partit sigui contra qui sigui, o sigui, tinguis davant el rival que tinguis davant, intentar gaudir, pues, sobretot dels grans partits, no? Perquè al final... Mai saps, quan nosaltres ara mateix a Granollers no sabem mai quan tornarem a jugar a competició europea, no? Pues, intentar gaudir d'això també i després pues, gaudir també del fet de cuidar-te, de fer bondat, de l'alimentació, portar-ho com s'ha de portar. I jo sóc una persona que com m'agrada tant l'handbol i m'agrada tant l'esport, això no tinc cap mena de problema. No?
I t'hi veus més lluny? Perquè has signat fins al 2025, dos anys, en tindràs 41 pràcticament. T'hi veus més lluny?
Ara mateix no. No. Ara mateix no, ho veig massa molt lluny aquests dos anys, però és que la veritat que si miro dos anys enrere, o sigui, dic, no, i penso el que pensava llavors, mai hauria pensat que hagués aconseguit una medalla olímpica, que hagués aconseguit una medalla de plata europeu, i estem parlant de fa dos anys, saps? Llavors, bueno, qui dirà el que passarà d'aquí dos anys? Però sí que és veritat que jo, quan penso, tindré 41 anys si continuaré jugant, la veritat que fa una mica de vertigen, no?
Bueno, primer gaudeix, com deies tu, d'aquests dos anys que has signat, i a veure si aquest any donem una alegria a la gent de Granollers, eh? No sé si a Europa, són paraules majors, però per què no pensar i somiar amb un títol europeu?
Tant de bo, i lluitarem perquè així sigui, i aviam fins on podem arribar.
Antonio García, felicitats, gràcies i molta sort.
Gràcies, una abraçada.
Final feliç.
I després de xerrar uns minuts amb Antonio García, renovat amb el Franklin Granollers, arriba al final feliç, com cada dilluns aquí al Tudiràs, amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Mira, hem fet entrar una altra vegada al Ballera. Hola, Ballera, eh?
És la segona vegada ja que entro al final feliç, eh? De forma consecutiva.
Sí.
Començant a preocupar, eh?
Bé, perquè sé que ets un gran amant de l'NFL i et vaig veure patir perquè ets seguidor dels Niners des de fa molts anys i, pobres, han quedat fora. Ja tenim Super Bowl, vam quedar que faríem un especial Super Bowl,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs.
Correcte, és una final inèdita, no havia passat mai. És la cinquena final pels Chiefs, és la quarta pels Eagles. Té un títol als Eagles i dos als Chiefs.
Que igualadíssim, no?
Sí,
en palmarès, vull dir.
En palmarès hi ha moltes coses. De fet, arriben a la Super Bowl els dos millors equips de la temporada regular. O sigui, de fet, el millor equip, i això et dona una exenció a primera ronda dels playoffs, de la NFC va ser Filadèlfia, i el millor de la FC, és a dir, la Conferència Nacional i l'Americana, van ser els Chiefs, i això no sol passar. I, bueno, ho comentàvem abans fora de micro, i és... afortunadament és trencar una dinàmica dels dos últims anys on els dos últims campions havien sigut equips formats a cop de talonari. És a dir, quan Tom Brady guanya fa dos anys amb els Tampa Bay Buccaneers, el senyor propietari dels Buccaneers el que fa és rascar-se la butxaca i ho fitxa tot. Fitxa a Brady, fitxa a Gronkowski, fitxa a Leonard Fournette, fitxa a Antonio Brown, i es gasta una pasta i amb allò aconsegueix un títol que necessitava com fos. I a l'any següent, a l'any passat, van ser els Los Angeles Rams, que van fer exactament el mateix. Van fitxar el quarterback, el mateix Stafford, van fitxar l'Odell Beckham, van fitxar el Von Miller, és a dir, es van rascar la butxaca. I això no, són tant Filadèlfia com els Chiefs, són equips construïts de manera molt minuciosa i molt progressiva. I el dels Chiefs em sembla escandalós, perquè és la tercera Super Bowl en 4 anys. Que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do.
Els Chiefs tenen com a estrella és Patrick Mahomes,
el quarterback, que és segurament el jugador més divertit de veure de tota la lliga. És, té un braç poderosíssim, però més enllà de la força i de la precisió que se'ls hi pressuposa, és molt imaginatiu, és capaç de fer passades que cap altre quarterback fa. Les fa de cullera, les fa mirant cap a una altra banda...
Però més que Tom Brady, David, fins i tot, o no?
Bueno, Brady és un tipus de quarterback radicalment diferent. És molt més tradicional. És un quarterback molt poc mòbil, que es queda en el pocket, que llença i fa poca cosa més. A Brady no el voràs córrer gaire.
L'altre és més espectacle, diguem.
L'altre és més... Bueno, en termes de talent pur, segurament en té més Mahomes que Brady. Ah, Brady és un jugador que ho ha guanyat tot, té 7 anells, però aviam, tu no només guanyes les coses sent molt bo. Brady és el tio més disciplinat, més autoexigent, més competitiu. Tots aquests inputs, aquesta ferocitat competitiva te'ls donen, o sigui, no només el talent, són altre tipus de coses. I Kansas City és un equip molt divertit de veure perquè a més és descaradament ofensiu, o sigui, té moltíssima pólvora a l'atac, té jugadors molt espectaculars, té el millor tight end de la lliga, que és el Travis Kelce, té running backs molt seriosos, o sigui, ho fan tot molt bé, o sigui, és un equip molt divertit de veure i a més molt constant, perquè és el que et dic, 3 Super Bowls en 4 anys.
I els Eagles, aquí destaquem, qui és el seu quarterback?
Es diu Jalen Hurst, és un quarterback que ha anat creixent amb els anys, era un tio que se l'ha qüestionat des de sempre, li diuen The Robot perquè és un tio molt poc expressiu, no celebra les coses, no fa declaracions altisonants, quan acaba una jugada simplement s'aixeca i continua, no fa celebracions, és un tio molt, molt discretet i de perfil molt baix, però és molt atlètic, és un tio que té més cames que braç, bàsicament. El que se li criticava és que no era gaire acurat en les passades, cosa que ha millorat bastant, però és un tio que si li dones un mil·límetre obert et trenca per les cames. És molt ràpid i molt potent, molt poderós físicament, té molta força i és molt ràpid. Però Filadèlfia, el bo que té és que és un equip sòlid en tots els aspectes. Juga molt a la carrera perquè té la millor línia ofensiva de tota la lliga. La línia ofensiva és la cunya de 5 tios que protegeixen el quarterback. Aquests tenen dues tasques, bàsicament. Una és protegir el quarterback de les escomeses de la defensa rival, sí, i que no li arrenquin el cap ni li arrenquin les pilotes. Això per una banda. Per una altra banda, si són prou bons fent això, a més, són capaços de generar espais per on s'escolen els running backs, que són els tios que corren amb la pilota a la mà, i perforen les defenses. I aquests ho fan millor que ningú. Millor que ningú.
I favorits per tu, llavors, qui serien?
Si Patrick Mahomes està bé, que no ho sabem perquè va jugar pràcticament coja i nit, després de fer-se molt mal al turmell la setmana anterior. Si Mahomes està bé, jo li donaria una mica de favoritisme als Chiefs, Per què? Perquè ja han estat aquí recentment. Ja han estat aquí recentment.
Bueno, 3 de 4, dius, porten sobre.
Clar, 3 de 4, això et dona, ja saps on t'estàs, coneixes l'escenari, no et poses tan nerviós. Tens ja guanyat un títol, vull dir, la majoria dels jugadors tenen guanyat un títol ja, i no es posaran nerviós. En canvi, els Eagles, és un escenari relativament nou, tot i que els Eagles van guanyar l'últim títol el 2017, de tot aquell equip crec que en queden 3, només. És a dir, que per la majoria és un escenari molt nou, una Super Bowl que imposa molt. Sí. Però són equips molt ben treballats. I a més, abans ho comentàvem també, estem a 2023 i encara es poden trencar barreres racials. Serà la primera vegada a la història de la Super Bowl que s'enfrontin dos quarterbacks titulars negres. Això no havia passat mai.
Mahomes i
Jalen Hurst. Sí, sí. Aviam, Mahomes és fill de...
Mai havien enfrontat dos quarterbacks negres.
En una Super Bowl no. En una Super Bowl no. Bueno, de fet, Mahomes és de pare negre i mare blanca, sí, sí. Però bueno, el considerem. I després també és la primera vegada que s'enfronten dos germans, un contra l'altre. És el Travis Kelce, que és el tight end dels Kansas City Chiefs, un jugador determinant, absolutament determinant, i el Jason Kelce, que és el seu germà gran, que juga de center, és la punta de la cunya que protegeix el quarterback en els Philadelphia Eagles.
Es poden trobar i fotre's una patacada en trens?
No, perquè tots dos juguen amb atac.
Clar.
No, perquè tots dos juguen amb atac. Però bueno, ja, són dos tios molt, molt populars a NFL, tots dos tenen anell de campió.
Kelce,
És Kelce, sí. Kelce. Travis Kelce i Jason Kelce. I a més fan un podcast molt popular, que ajunten ells cada setmana, després de la jornada, i comenten interioritats de la Lliga i tal. No sé què. Sí, són tios bastant...
Sí, són els Gasol de l'NFL, no? Perquè ja va ser històric aquell All-Star amb Marc i Pau Gasol.
Correcte, una miqueta sí. Sí que s'havien enfrontat dos germans, però com a tècnics. El John Harbaugh i el Jim Harbaugh, que un era el tècnic dels Niners quan el Colin Kaepernick, que van perdre també, no és que vulgui fer sang, però van perdre també, i l'altre era el tècnic dels Baltimore Ravens, que crec que van ser els que van guanyar.
Ballera, un cop eliminat els Niners, amb qui vas? Amb Eagles o amb Chiefs?
Vaig amb els Chiefs. Mahomes, hi ha una cosa que té Mahomes, que és que m'ha anat guanyant temporada rere temporada. I veure el coix liderar un equip i portar-lo a la Super Bowl és motiu suficient per començar a ser, no diré fan, però sí admirador d'aquest tio, de la capacitat que té de suportar el dolor, perquè té unes skins de turmell important. Se'l va fer en l'últim partit, no en el del cap de setmana passat, sinó ja fa una setmana. Va acabar aquell partit, el va guanyar, i aquest cap de setmana s'ha tornat a presentar al camp, a liderar. És un líder i ho ha tornat a aixecar. Per mi és una superestrella. Potser la gent li sona més el nom de Tom Brady, però a Patrick Mahomes, si tot li va bé a la seva carrera, no té lesions importants i es manté sa, ens sentirem a parlar durant els pròxims anys. Perquè a mi, jo el que li he vist fer en aquests playoffs em semblen que és de superestrella del futbol americà, i veurem si en els pròxims anys es consolida com una gran estrella. No,
recordem que és el jugador millor pagat de tota la NFL.
Sí. Això és diumenge 12 de febrer, la matinada de diumenge 12 de febrer a dilluns 13, no?
A les 12:30 de la nit.
O sigui,
tècnicament ja seria dilluns.
Sí, serà, sí, aquí a Catalunya serà la matinada de diumenge 12 a dilluns 13.
Rihanna, recordo.
Això, Arizona, aquest camp de qui és?
Dels Arizona Cardinals.
Dels Cardinals, val.
Sí.
O sigui, els dos jugaran a fora, no és com l'any passat Los Angeles Rams, que jugaven al seu estat.
No. Bueno, és que això, com que s'adjudiquen amb molts anys d'antelació, doncs pot passar que un equip, com va passar l'any passat amb els Rams, doncs jugui la final en el seu camp, però aviam, no, crec que només ha passat una vegada.
O sigui, Arizona, i actua Rihanna al descans.
Rihanna al descans, sí.
És cobert, bueno, sostre retràctil, vull dir que els elements no perjudicaran el normal desenvolupament del partit. I a més, Arizona no sol fer gaire fred a aquestes alçades.
Sí, perquè hem vist escenes en aquests play-offs també, no?
A Buffalo, a Buffalo nevant com una mala cosa la setmana passada, tremendo.
Anem amb els Kansas, City Chiefs, llavors?
Sí, jo sí, jo va, sí, va, però no, jo aquí també, cadascú també. És lliure. Els Eagles és un equipàs, sí.
No, jo Kansas, a més, per un tema de que Kansas tenen... O sigui, Kansas City, que no està a Kansas, sinó que està a Missouri, això és curiós saber, però sí. És així. Ells, més enllà del futbol americà, poca cosa tenen. En canvi, Filadèlfia és un equip... una ciutat... que és de les poques ciutats americanes que tenen els quatre títols de les quatre grans lligues.
Sí, els Sixers, no? De
Filadèlfia, Boston, Los Angeles, Nova York, Chicago, i no sé si algun altre.
Però clar, Filadèlfia té els Sixers de la NBA, que també estan lluitant, no?
Sí, que han tingut títols històricament.
Clar.
Tenen els Philadelphia Phillies, els Philadelphia Flyers, vull dir que són equips que han guanyat els quatre, els de hoquei gel, béisbol, futbol americà i bàsquet, han guanyat el títol alguna vegada.
Molt bé. Doncs això, hem fet una mini prèvia després de saber-se aquesta passada matinada quina serà la Super Bowl de la temporada 2022-2023. Ja ho sabeu, Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs aquesta matinada del diumenge 12 al dilluns 13 de febrer. L'anirem... què diu?
És molt cruel. Pensa tu que si tu ets fan d'un equip ara mateix, ja fins al setembre no el tornes a veure.
Ja.
Imagina't que el Barça quedés eliminat ara el mes de febrer de la Champions, el mes de gener, perdó, i ja t'haguessis d'esperar fins al setembre per...
No, però les temporades són molt curtes. Pues,
què faríem?
Pues et diré una cosa. Ha passat els dos últims anys. Que el
sí,
desembre estaves fora
sí,
de la Champions.
Però hi ha altres coses. Aquí no. Només hi ha una competició.
Val.
És la brutalitat d'aquesta lliga.
17 partits de regular season, perquè és que si no, no sobreviuen.
No. És que és això. Ho fan perquè si no, no quedaria ni un jugador sa a la plantilla.
Molt bé. Dilluns que ve festa, perquè estarem a la gala de Mundo Deportivo, al Manac. Val, David?
Fantàstic.
Vinga.
Disfruteu.
Anem parlant. Gràcies.
Adéu. Adéu. Bona nit, bona nit.
Adéu. I les portades, com sempre. Oriol Domènech, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix. Doncs sí, vinga, Mundo Deportivo, que titula Mercado al Límite. Recordem, aquest dimarts és l'últim dia de mercat d'hivern i el Barça, doncs, que es planteja un possible reforç amb la lesió de Dembélé, que surt en portada aquella imatge on Xavi i Dembélé doncs, conversant sobre l'estat del francès. Les altres portades, totes per aquest tres clàssics, titula Esport Triple, TD Clàssicos, a l'anada, el primer a les semifinals de la Copa del Rei a principis de març, el segon, el partit corresponent a la segona volta de la Lliga, el 19 de març, i el tercer, la tornada de les semifinals de la Copa del Rei a principis d'abril. L'esportiu titula Clàssic Atapeït, també per aquest mateix motiu, el diari marca Dies de Vértigo, fent referència al calendari del conjunt blanc, i finalment el diari es Tormenta de Clàssicos, per tant, ens esperen tres clàssics més que interessants.
I tant que sí. Gràcies, Oriol.
A tu.
Gràcies també al Josep Maria Casas, avui a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1, un dia més. Demà tornem amb més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 11 minuts de la una. Aquest dimarts serà un dia clau pel futur dels polítics independentistes exiliats, si és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea fixarà la seva posició sobre com i per què es pot denegar un ordre d'extradició. És a dir, dirà si Bèlgica va actuar correctament quan es va negar a extradir l'exconseller Lluís Puig. Si el TJUE diu que la justícia belga no podia posar en dubte la justícia espanyola i tot apunta que la resolució podria anar en aquesta línia, es podria reactivar l'ordre de detenció europea cap a Puig i, de retruc, això podria facilitar també les possibles les entregues de Carles Puigdemont, Toni Comín o Clara Ponsatí. Tot i així, com que tots tres són eurodiputats, s'haurien de resoldre altres causes judicials abans de poder-los reclamar. Tot això serà aquest dimarts al matí. Mentrestant, a la tarda, bona part de la cúpula judicial espanyola serà a Barcelona, on es farà l'entrega dels despatxos judicials presidida pel rei Felip VI. Més coses, una testimoni ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1 com funciona el negoci de les conegudes com a noies imatge a les zones VIP de les discoteques. La Paula Trejo, una noia de 20 anys de Barcelona, s'hi va dedicar durant un temps i ha relatat les condicions amb les que treballen.
Que entres gratis a una discoteca, et posen una ampolla per les teves amigues i no cal que paguis res, ho tens tot solucionat aquella nit. Però no és així. T'estan pagant per una imatge que estàs donant a la discoteca, però és que la majoria de nois que van a la discoteca a consumir volen noies al seu voltant. Ells diuen, en vull 5, en vull 10, en vull 2...
Trejo també ha explicat que en molts casos, sobretot quan els clients són famosos, trien les noies que volen mirant fotos com si fos un catàleg i ha assegurat que sempre les feien anar a treballar amb talons i faldilla i no podien seure en cap moment. Per treballar d'una a 5 de la matinada rebien uns 50 euros en negre. Aquesta nit TV3 ja no ha més al Zona Franca després que el seu presentador Joel Díaz hagi comunicat que abandona el Late Night com a protesta per l'acomiadament de Manel Vidal, que n'era col·laborador. Recordem que la direcció de TV3 el va fer fora fa pocs dies per un gag en què relacionava el PSC amb una esvàstica. Doncs bé, Díaz assegura que la decisió és injusta i inacceptable i per això ha deixat el programa. També ha marxat Magí García, conegut com a Moji, que n'era un dels guionistes. Per la seva banda, TV3 assegura que lamenten la decisió, però que estudiaran si el programa pot continuar amb un altre presentador. De moment, però, el Zona Franca Blanca no té data prevista de tornada. Aquest dimarts al matí obre les portes al Congrés Mundial de l'Audiovisual ICE a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Serà la primera edició que torni completament a la normalitat després de la pandèmia i reunirà més d'un miler d'expositors i 50.000 assistents ocupant 6 pavellons. El congrés durarà fins divendres i s'hi podran veure les últimes novetats al mercat, per exemple, per fer concerts en directe, conferències o per millorar l'atenció mèdica. Alguns dels principals expositors seran Samsung, LG o Panasonic i a banda hi haurà també més de 70 empreses catalanes. També aquest dimarts es tornaran a reprendre les negociacions entre el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya. L'objectiu és evitar les noves jornades de vaga convocades de dimecres a divendres. Salut confia que sigui la reunió definitiva perquè aquest dilluns les dues parts s'haurien arribat a un principi d'acord, almenys pel que fa a com millorar el sou dels sanitaris. Ara s'estudiarà com alleugerir les agendes dels metges i reduir les llistes d'espera. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, demana garanties, mentre que el subdirector de CatSalut, Alfredo García, confia en poder desencallar el conflicte.
A dia d'avui no hi ha un acord escrit en paper que ens pugui fer anunciar que desconvoquem la vaga. Però demà seguim treballant.
Esperem que sí. Aquesta és la nostra intenció. Per això hem estat treballant el cap de setmana, hem estat treballant dilluns, des de les dues d'avui hem estat reunits i ens emplacem demà continuant fent-lo a les 9. Si les